Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Retencions a aquesta hora a les carreteres catalanes pel primer pont amb el gruix de les restriccions aixecades. Trànsit preveu la sortida de fins a 500.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Montse Manent.
El Pirineu Lleidatà preveu arribar al 80% d'ocupació a aquest pont del Pilar, mentre que el turisme rural espera penjar el cartell de complet. Al sector turístic d'interior les previsions són un xic més baixes, un 70% d'ocupació.
En menys de dues setmanes es permetrà el 100% de l'aforament a les activitats culturals. Així ho ha anunciat avui el Departament de Salut.
L'Associació de Representants Promotors i Mànagers de Catalunya, ARC, celebra l'anunci, tot i que alerten que perquè aquesta mesura sigui efectiva s'ha de permetre al públic dempeus als concerts. Així s'ha expressat el gerent d'ARC, Albert Mas.
És veritat que haurem d'estar atents a que sigui un 100% d'aforament real. Què vol dir això? Que, per exemple, els llocs que estan pensats per fer aforament a peu dret puguin ser a peu dret, perquè si és un 100% com a gent asseguda, no és un 100% d'aforament real.
El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, fa autocrítica per la situació del català i admet que han mancat polítiques públiques per defensar-lo en els darrers anys.
En una visita a Tarragona, Junqueras també ha demanat generositat i compromís amb la taula de diàleg i en un clar missatge a Junts per Catalunya ha reclamat que es deixin de posar pals a les rodes.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
En la visita feta aquest divendres a la ciutat de Tarragona, el president d'Esquerra ha sortit en defensa de la negociació entre governs per resoldre el conflicte català. Demana el compromís de tothom.
Demanem a tothom que deixi de posar traves i que deixi de posar pals a les rodes i que es posi a treballar.
Cerdanyola preveu construir 5.000 habitatges nous i 200 hectàrees de zona verda.
L'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès han concretat el pla director urbanístic de la zona que rodeja el Cincotró Alba a l'altra banda de l'AP7 i on hi ha la Universitat Autònoma.
Cugat Mèdia, Albert Soler.
Es preveu una inversió pública de 450 milions i que les obres comencin el 2022. Aquest nou barri comptarà, a més, amb dues estacions dels ferrocarrils de la Generalitat, tal com ha explicat la directora de l'Incasòl, Mercè Conesa.
Preveu aquesta connectivitat amb el ferrocarril i la previsió de dues estacions en aquest sector.
En cultura, el Festival Temporada Alta dona el tret de sortida a la 30a edició amb més d'un centenar d'espectacles repartits en 19 escenaris de 6 poblacions.
El festival arrenca amb l'Oncle Vania, dirigit per Òscar Escorsonova. Enguany es comencen a recuperar les produccions europees i de l'àmbit internacional. N'ha parlat a la xarxa l'adjunt de direcció artística del Festival Temporada Alta, Narcís Puig.
Jo diria que a nivell europeu hem normalitzat bastant. De fet, vull dir, aquest cap de setmana ja és un exemple. Tenim Bells and Spells de la Victoria Chaplin. Tenim l'Antígona i Tiresias del Guy Cassiers, que és un director belga molt reconegut i que està moltes vegades al festival. El que potser encara falta una mica és la producció iberoamericana.
I en esports, Granollers presenta en societat el Mundial Femení d'handbol.
La capital del Vallès Oriental ja comirà la gran cita internacional que se celebrarà de l'1 al 19 de desembre amb Granollers com a epicentre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tindrem en general una tarda assolellada amb intervals de núvols a trams del litoral del prelitoral i punts de l'interior del quadrant nord-est. Serà cap al final del dia quan podran produir-se alguns xàfecs a primera línia de mar de la meitat sud del litoral. Seran més freqüents sobre el mar, però puntualment podrien tocar la costa. Així començarà amb la jornada també de dissabte, amb intervals de núvols, especialment al litoral i prelitoral central i sud, amb alguna gotellada ran de costa puntual, i durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, on podria descarregar algun xàfec local. Pel que fa a la temperatura, avui valors semblants són una miqueta més baixos. Per demà esperem que la mínima es mantingui sense grans canvis o pugi lleugerament. En canvi, la màxima quedarà una miqueta més baixa. I pel que fa al vent, tramuntana d'aquests dies enrere anirà fluixant i s'imposarà un vent de component sud i és fluix i es mantindrà així durant tot el cap de setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar l'arrel amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 65 propostes artístiques, músiques del món, música folk, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 14 al 17 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tret de sortida, el primer pont amb gran part de les restriccions aixecades, entre elles també el primer cap de setmana amb l'oci nocturn reobert. El sector es mostra força optimista pel que fa a les previsions d'ocupació. El Pirineu i Lleidatà es mouen entre el 80 i el 100%, i és que el turisme rural espera penjar el cartell de complet. A l'interior les previsions són un xic més baixes, rondant el 70%, i a la costa tot pendent de la previsió del temps que sembla que ha d'acompanyar. Sigui com sigui, l'atenció ara mateix és a les carreteres catalanes.
Sí, el Servei Català de Trànsit ha desplegat des de les 3 de la tarda un dispositiu especial que s'allargarà fins dimarts. S'espera que 500.000 de vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona. Es preveu que les hores més complicades siguin des d'aquesta tarda fins a demà a les 3 i dimarts 12 d'octubre entre el migdia i la mitjanit, quan s'estima que 275.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana. Les vies on s'esperen més retencions són la P7, la 2, la C14, la C16, la C-17, la C-32 Nord, la C-33 i les nacionals 260 i 145.
De fet, les primeres retencions ja s'han començat a notar des de les 4 de la tarda, amb situació complicada a les principals vies de sortida de Barcelona, però en tot cas anem a veure quina és la situació ara mateix a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Parlem de problemes en aquesta xarxa viària, sobretot a les rondes de Barcelona. Hi ha problemes a la ronda de dalt, també a la ronda litoral, sobretot en sentit Besòs. La ronda litoral també en sentit Llobregat, perquè hi ha hagut algunes incidències. Per tant, rondes de Barcelona ara força carregades. Però destaquen també dues vies que van especialment plenes. Per una banda, l'autopista AP7. Pensa que parlem de trams aturades, són molts quilòmetres, eh? Són trams de retencions, és cert, però gairebé des de Barberà, passant pel Papiol, a la zona de Gelida, arribant a Sant Sadurní d'Anoia, tot aquest tram sud de l'autopista AP7 ara mateix va molt ple en direcció sud, en sentit Tarragona. Anant cap al nord, cap a Girona, també l'AP7 presenta aturades destacades, més o menys entre Santa Perpètua i la Roca del Vallès, aquest tram de l'AP7 molt carregat, en aquest cas, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. A més, també destaca l'autovia A2. A més, hi ha hagut un accident a la zona de Castellbisbal. Hi ha cua de més de 10 quilòmetres entre Pallejà i Castellbisbal. Això, l'autovia A2, en sentit Lleida. Més endavant, també, per volum de trànsit, tram d'aturades entre Abrera i Esparreguera. I ja a la zona de Lleida, a Sidamon, també una cua de 4 quilòmetres en aquesta autovia A2, sentit Lleida, és a causa, en aquest cas, d'un accident. Punts a destacar, aturades més puntuals, la C-17 a Parets, en sentit nord, en sentit Vic, o també la C-58 a Sant Quirze, anant cap al nord, o trams de la C-55, ara zona de Sant Vicenç de Castellet, sentit nord, sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Doncs per parlar-nos de com s'encara aquest pont de la Constitució a nivell turístic, ens acompanyarà el Notícies en Xarxa, el director del Patronat de Turisme de Lleida, el senyor Juli Alegre. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb quines xifres de previsió d'ocupació ens estem movent al Pirineu de Lleida i a Lleida en general?
Pues mira, a hores d'ara les xifres que ens belluguem són sobre el 80% d'ocupació, tot i que preveiem tenir puntes de fins al 90% durant el cap de setmana, i de ben segur que alguns allotjaments, especialment el turisme rural, molts d'ells penjaran el cartell de complet.
Aquesta ocupació s'ha vist modificada per les últimes notícies, les últimes aixecades de restriccions, o no?
No, de fet, aquesta ocupació és fruit de la tendència que estem portant al llarg d'aquest estiu, una tendència excel·lent, en la que fins i tot hem incrementat un 7% l'ocupació respecte a l'estiu de l'any 2019, en la qual cosa podem dir que hem fet xifres rècord d'ocupació a les comarques de Lleida, i aquesta tendència de bona ocupació que també vam tenir al pont de la Mercè, ara al pont del Pilar, se consolida.
Per tant, el sector podríem dir que en quines condicions es troba? Es trobava ja bastant recuperat amb xifres d'altres anys, d'altres temporades?
Cal diferenciar el que ha estat els 7 primers mesos d'aquest any, que han estat evidentment molt dolents, amb unes pèrdues importants, però mirant amb òptica optimista, aquest estiu ha anat molt bé, millorant xifres de prepandèmia, i això, doncs, ostres, és una dosi de motivació addicional per seguir treballant, donat que es mostra que la destinació està molt consolidada, amb bona línia, i sobretot els turistes hi confien.
Per acabar, la reobertura de l'oci nocturn, una mica en la línia del que comentàvem abans, creu que pot afavorir que al final doncs, hi hagi una ocupació final millor i fins i tot del que es preveu?
Directament no, però indirectament sí, perquè tot allò que doni peu a la normalitat ajuda. De fet, a tall d'exemple, dir-te que, per exemple, per aquest cap de setmana s'aixequen mesures i recuperen la normalitat, com és el cas de l'oci nocturn, amb esdeveniments com la Fira del Torró i la xocolata de la Pedra d'Agramunt. Són activitats que l'any passat no es van dur a terme, i tota activitat que ens avanci, ens apropi amb aquesta tan desitjada i benvolguda normalitat ajuda.
Doncs senyor Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de Lleida, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies, adeu-siau.
Adeu-siau, gràcies.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
I aquest pont del Pilar també arriba amb la recuperació de la normalitat a la xarxa ferroviària, si més no pel que fa a la vaga de maquinistes que ahir a última hora va quedar desconvocada.
Aquest divendres al matí hi ha hagut poques incidències, i és que només segueix cridant a la mobilització el sindicat ferroviari, que és minoritari a la companyia, i hi ha pocs maquinistes que l'estan fent. Amb l'acord per la seva banda, el sindicat CEMAF detalla que la companyia ha acceptat recuperar tots els trens, totes les plantilles i la integritat de l'empresa pública i els treballadors. El sindicat calcula que actualment els serveis ferroviaris tenien un dèficit de 861 trens diaris respecte al 2019, una xifra que suposa 25.830 trens menys mensuals i 309.960 trens menys anuals.
Més sobre mobilitat. Encara demà dissabte comença la prova pilot de tres noves línies del bus Parc per accedir al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Dues de les línies operen des del vessant osonenc de Vic i estació de Balanyà a Viladrau i Collformic, i la tercera des del vessant sud del Vallès Oriental de l'estació de Palautordera a Montseny.
Les línies estaran en servei tots els dissabtes, diumenges i festius fins al 7 de novembre i se sumen a les dues existents des del 2018 que enllacen Sant Celoni amb Santa Fe i Font Martina, al costat vellesat del parc. Les tres línies ofereixen bitllets senzills, vàlids per tot el dia, i que permeten pujar i baixar de l'autobús tantes vegades com l'usuari desitgi, així com bitllets integrats al sistema tarifari de l'ATM de Barcelona i que permeten el transbordament tren-bus, ja que les línies tenen parades en estacions de tren i faciliten que més visitants puguin arribar des de casa en transport públic.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Primer cap de setmana de reobertura de l'oci nocturn, i atenció perquè en poc més de dues setmanes també es permetrà el 100% de l'aforament a les activitats culturals. Així ho ha anunciat avui el Departament de Salut, i la decisió ha estat més que ben rebuda pel sector. L'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, ARC, celebra l'anunci, tot i que alerten que perquè aquesta mesura sigui efectiva s'ha de permetre al públic dempeus als concerts. David Navarro.
La Generalitat va informar ahir a la tarda als representants culturals que en breu es recuperaria la totalitat de l'aforament, que ara es troba al 70%. Una mesura llargament reivindicada pel sector, que sempre ha mantingut que és segur assistir al teatre o als concerts. En tot cas, el gerent de l'ARC, Albert Mas, ha dit en declaracions a la xarxa que esperen a conèixer la lletra petita.
És veritat que haurem d'estar atents a que sigui un 100% d'aforament real. Què vol dir això? Que, per exemple, els llocs que estan pensats per fer aforament a peu dret puguin ser a peu dret, perquè si és un 100% però amb gent asseguda, no és un 100% d'aforament real.
Des de l'entitat s'assegura que estan disposats a fer tot allò que sigui necessari per aconseguir l'obertura total i garantir la seguretat del públic assistent.
I ho dèiem ara, aquesta mitjanit ha estat la primera de reobertura de l'oci nocturn i ho ha fet amb algunes cues pel passaport Covid. Segons dades de la Federació FECASARN, ahir van obrir entre un 30 i un 40% dels locals d'oci nocturn a Catalunya. Les previsions per aquesta nit és que obrin ja un 70% dels establiments del sector.
Pel que fa al balanç d'aquesta passada nit, asseguren que destaquen els comportaments cívics i la responsabilitat de tothom. Tot i això, reconeixen que hi ha hagut problemes tècnics, com per exemple amb la verificació del codi QR. Escoltem Joaquim Boada, secretari general de FECASARN.
Hem de lamentar alguns aspectes de problemes tècnics que hi ha hagut amb l'aplicació, gent que no portava baixada el seu certificat Covid, també alguns que no se'ls podia llegir amb la web que tenia habilitada la Generalitat, tota vegada que l'aplicació encara no està disponible. I, bueno, en qualsevol cas, s'ha de fer una valoració global a nivell positiu, perquè la gent va actuar sempre amb civisme.
D'altra banda, des de la Federació continuen demanant que la Generalitat autoritzi que els farmacèutics puguin introduir el resultat d'una prova feta al seu establiment per poder generar així el certificat Covid. Assegura que seria més econòmic i àgil pels usuaris.
I pel que fa a les xifres de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 2.309 nous contagis i 77 morts per coronavirus en les darreres hores. A Catalunya, els malalts crítics baixen, malgrat que repunta lleugerament el nombre d'ingressats a planta. Hi ha 6 llits més ocupats, que eleven la xifra total a 405 malalts, dels quals 107 són greus, 4 menys que en la darrera actualització.
En paral·lel, el risc de rebrot es redueix fins a 63 punts, encara en la franja moderada, mentre baixa la velocitat de contagi 0,2 i se situa a l'1. Per contra, s'han notificat 3 defuncions més que eleven la xifra global a 23.927 persones que han mort de coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.
Encara en l'àmbit sanitari, el Departament de Salut ha començat a implementar el nou programa de benestar emocional i salut comunitària als ambulatoris i ho ha fet a l'Hospitalet de Llobregat. Un programa dotat de 150 professionals per servir de referent al personal sanitari davant dels creixents problemes de salut mental que es detecten agreujats per la pandèmia. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
El Centre d'Atenció Primària de la Florida és un dels centres on la Generalitat ha començat a desplegar el Pla de Benestar Emocional i Salut Comunitària. És una nova eina de salut pública que comptarà amb 150 professionals d'aquí a finals d'any. El conseller Josep Maria Argimon ha presentat aquest projecte que ha explicat neix de la detecció de certes necessitats per part dels professionals de la primària agreujat per la pandèmia i que es desenvoluparà en un context de treball en comunitat.
Derivaran doncs, a la metgessa, a la infermera, o, si és necessari, d'acord amb la metgessa, derivaran al recurs especialitzat.
Aquests professionals no tindran consulta directa amb els pacients, sinó que seran referents i un pont entre els equips d'atenció primària i els especialistes. La pandèmia de la Covid-19 ha implicat més dolor emocional i, per tant, aquest octubre ja s'incorporaran 45 d'aquests 150 referents a la salut mental. El proper any, Salut preveu contractar a 200 professionals més.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, defensa la taula de diàleg com a instrument que ha de permetre el referèndum i construir la república. En una visita a Tarragona, el líder republicà s'ha referit a la situació del català i ha admès que en els últims anys els polítics no hi han prestat l'atenció que requeria. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Junqueras ha apel·lat a la generositat de tothom per fer que la taula de diàleg doni resultats positius. En la visita feta aquest divendres a la ciutat de Tarragona, el president d'Esquerra ha sortit en defensa de la negociació entre governs per resoldre el conflicte català. Demana el compromís de tothom.
Demanem a tothom que deixi de posar traves i que deixi de posar pals a les rodes i que es posi a treballar en comú, que es posi a treballar ajudant, que demostrin una mica més de generositat en aquest compromís col·lectiu cap a la justícia i cap a la llibertat d'aquest país.
Sobre la situació del català, diu Junqueras que és evident que en els últims anys no ha tingut l'atenció que mereixia per part dels responsables polítics. Assegura que ara assumeixen la responsabilitat, conscients de la dificultat, però amb entusiasme.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès han concretat el pla director urbanístic de la zona que rodeja el Cincotró Alba, a l'altra banda de l'AP7, on hi ha la Universitat Autònoma. Està previst construir-hi 5.000 habitatges nous i 200 hectàrees de zona verda. Cugat Mèdia, Albert Soler.
La previsió és que la meitat d'aquests pisos siguin de protecció oficial embolcallats per aquestes 200 hectàrees de zona verda. Es preveu una inversió pública de 450 milions i que les obres comencin el 2022. El nou barri neix a partir del pla director urbanístic del centre direccional, nom amb què s'ha conegut popularment aquesta zona de Cerdanyola del Vallès des que es va posar fil a l'agulla a repensar-lo. Aquest nou barri comptarà a més amb dues estacions dels ferrocarrils de la Generalitat, tal com ha explicat la directora de l'Incasòl, Mercè Conesa.
Preveu aquesta connectivitat amb el ferrocarril i la previsió de dues estacions en aquest sector, on també aquests ciutadans podran fàcilment, o els treballadors, podran utilitzar el transport públic, per tant una mobilitat neta i respectuosa amb el medi ambient.
La transformació d'aquest espai es va preveure ja en el Pla General Metropolità del 1976, quan s'esperava que la població de la zona avui dia fos d'uns 4 milions d'habitants. La xifra, però, ha quedat molt desfasada, donat que a Cerdanyola hi ha empadronades unes 58.000 persones, mentre que a la ciutat veïna de Sant Cugat unes 93.000.
Doncs la crisi de l'habitatge a les ciutats s'allargarà encara uns anys. Encara que les administracions apostin pel lloguer social, els habitatges tardaran entre 3 i 4 anys a construir-se i, per tant, la demanda serà molt superior a l'oferta. Pels experts, la falta d'habitatge social i la manca de control de l'administració en les polítiques d'accés a les vivendes són dos factors determinants per pensar en solucions. David Amador.
La majoria d'habitants de les ciutats grans de Catalunya destinen gairebé el 40% del sou a pagar el lloguer o la hipoteca. Escoltem el catedràtic de Sociologia d'ESADE, David Murillo, i el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, al programa Fet a Mida de la Xarxa.
A França tu vas a llogar un pis i dius que el cost d'aquest lloguer és el 42%, no et dona el pis. Comencem per aquí. Llavors, a partir de quant el donen? Del 30%. Imaginem tota aquesta quarta part, en càlculs una mica ràpid, però aquesta gent que està entre el 30 i el 42% no tindria accés a habitatge a França. Què vol dir que el problema és extraordinàriament seriós.
En el cas de Sydney, per exemple, que en 2 anys, a través de col·laboració públic-privada, tenim uns terrenys públics, tenim una concessió amb una empresa privada que durant X anys podrà explotar aquesta concessió amb unes condicions que comercialment li resulten interessants, i allò queda com a habitatge públic per sempre. Si no, hi ha la possibilitat de passar al mercat privat. Doncs aquest tipus d'iniciatives són les que són més efectives a l'hora de contenir les rendes.
Els dos experts coincideixen que avaluar l'èxit d'una llei de l'habitatge requereix anys d'aplicació. La catalana té un any i mig de vida i la del govern de Pedro Sánchez encara no ha passat al tràmit parlamentari.
En cultura, avui comença el Festival d'Arts Escèniques Temporada Alta. Enguany arriba a la 30a edició. S'hi ha programat més d'un centenar d'espectacles repartits en 19 escenaris de 6 poblacions. Una edició que s'allargarà fins al 13 de desembre.
Arrenca aquest vespre amb l'Oncle Vania, dirigit per Òscar Escorsonova, un festival que també continua apostant per produccions de casa nostra amb directors i companyies que veurem aquesta edició, com ara Xavier Albertí, Joel Joan, Sílvia Munt o Sergi Balbel. També enguany es comencen a recuperar, malgrat la pandèmia, produccions europees i de l'àmbit internacional. N'ha parlat a la xarxa l'adjunt de direcció artística del Festival Temporada Alta, Narcís Puig.
Jo diria que a nivell europeu hem normalitzat bastant. De fet, vull dir, aquest cap de setmana ja és un exemple. Tenim Bells and Spells de la Victoria Chaplin. Tenim l'Antígona i Tiresias del Quique Casillas, que és un director belga molt reconegut i que està moltes vegades al festival. El que potser encara falta una mica és la producció iberoamericana, que és una altra de les senyes d'identitat del festival, i que aquest any encara tenim alguna coseta, però encara potser no està al nivell que estàvem abans de la pandèmia.
Puig també ha fet una petició especial i ha demanat recuperar el temps d'aforament als espectacles utilitzant la mascareta. Enguany hi ha produccions que tenen més d'un centenar de persones amb llista d'espera per poder veure alguns dels espectacles.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. L'Ali Granollers presenta en societat el Mundial Femení d'handbol, que se celebrarà de l'1 al 19 de desembre amb Granollers com a epicentre. La xarxa de comunicació local és un dels mitjans que aposta més fort per aquesta cita. Anem a la plaça de la Porxada de la capital del Vallès Oriental. Ràdio Granollers, Marc Mossegui, bona tarda.
Bona tarda des de la plaça de la Porxada de Granollers, on fa 20 minuts a les 7 ha començat l'acte d'inauguració del Mundial d'Handbol Femení. Aquest acte suposa l'inici de les activitats de promoció que fa la capital vallesana per donar a conèixer aquest campionat del món, que compta amb 32 seleccions nacionals. Els assistents que es troben aquí a la plaça de la Porxada estan podent gaudir d'actes de les Cimbaleres dels Diables de Granollers, també del grup de dansa urbana Maguels de l'Escola Mizona i el grup de l'Escola Kilòmetre 13 Dance Studio. També es troben aquí algunes jugadores del CAC7 Granollers, com d'altres equips de la ciutat, donant suport a Granollers com a seu d'aquest Mundial. Està previst que l'acte acabi amb l'encesa del compte enrere i l'actuació dels Xics de Granollers. També vull aprofitar per recordar que el Mundial, que tindrà lloc al Palau d'Esports de Granollers entre els dies 8 i 9 de desembre, es podrà seguir en directe a través de la web i l'APP de Xala. Això és tot des de Granollers.
Gràcies, Marc Mossegui, des de Ràdio Granollers, des de la capital del Vallès Oriental. N'estarem molt pendents, sens dubte, d'aquest gran Mundial femení d'handbol de l'1 al 19 de desembre amb Granollers com a epicentre d'aquesta gran cita esportiva. En futbol, el Cornellà rep hores d'ara la visita del Reial Madrid Castilla en la 7ª jornada de la primera ref de la primera federació de futbol. Recordem que els del Baix Llobregat tenen 7 punts, els mateixos que el filial madridista, en joc primera part. El Baix Llobregat empat a 0 gols. En waterpolo, la segona ronda prèvia de la Champions masculina, el Club Natació Terrassa ha perdut el primer partit contra el Noisy-le-Sec francès per 13-6, mentre que el Club Natació Barcelona es veu les cares amb l'Oradea romanès a 9:15 del vespre. Serà aquest partit a Split. I a la segona ronda de la prèvia de la Copa Len, la segona competició continental del waterpolo masculí, el Club Natació Sabadell juga a Budapest, a Hongria, i avui a 9:15 del vespre té cita important el conjunt vallesà, l'entitat que presideix Claudi Martí.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 14 d'octubre, la temporada de cambra de l'Auditori comença amb un homenatge a Robert Gerhard, un dels compositors europeus més importants del segle XX.
Maria Hinojosa Montenegro, Anna Alasi Jove i Francesc Prat, entre d'altres, interpretaran tres obres cabdals del seu repertori vocal.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Propostes en Xarxa.
Una d'aquelles cites atribuïdes a moltes plomes, però sense proves que ens en corrobori l'autoria, és aquella que, com si es tractés d'una fórmula científica, diu que la comèdia és igual a tragèdia més temps. I és que és evident que el pas dels anys fa canviar la perspectiva amb la qual es veuen els fets. Als segles XVI i XVII, els bandolers eren uns personatges més aviat temibles, una preocupació per a tots els qui s'aventuraven pels camins. Però avui dia, en gran part influïts per la visió romàntica de figures com Serrallonga, els bandolers terrandins, com el mar als pirates, són uns personatges ideals per protagonitzar esdeveniments tan recomanables com la proposta en xarxa d'avui, la Fira de Bandolers a Alcover. Amb l'enfrontament entre la banda dels Voltors i la dels Morells com a fil argumental, cada segon cap de setmana d'octubre, Alcover s'aboca a organitzar activitats per a totes les edats. Recreacions històriques, cercaviles, gimcanes, mercat gastronòmic i d'artesania, concurs de pastissos, baixada d'andròmines... Tot ambientat en plena època d'esplendor dels bandolers, ara fa 400 anys. Després de la suspensió pandèmica de l'última edició, aquest any els bandolers arriben amb més ganes que mai de saquejar-ho tot. Del 8 al 10 d'octubre, Fira de Bandolers a Alcover. En trobareu tota la informació al web firadebandolers.alcover.cat.
¿Sabías que...?
A Arnold Schwarzenegger no se li va permetre fer el doblatge a l'alemany, la seva llengua materna, del seu propi paper a Terminator. La decisió es va prendre perquè el seu accent era considerat molt de poble per als estàndards germans i la productora va creure que seria molt ridícul tenir una màquina de matar del futur que torna en el temps i que parlés amb un accent de poble.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, som 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Retencions a aquesta hora a les carreteres catalanes pel primer pont amb el gruix de les restriccions aixecades. Trànsit preveu la sortida de fins a 500.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Montse Manent.
El Pirineu Lleidatà preveu arribar al 80% d'ocupació a aquest pont del Pilar, mentre que el turisme rural espera penjar el cartell de complet.
Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
El president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, Miquel Àngel Sánchez, apunta que moltes reserves són d'última hora. Tot i això, Sánchez creu que es confirmaran aquestes xifres.
Ara, avui en dia, amb els temes d'internet i tot això, les coses van molt ràpid. I bueno, quan et trobes cosa de 15 dies, tenim aquesta ocupació.
En menys de dues setmanes es permetrà el 100% de l'aforament a les activitats culturals. Així ho ha anunciat avui el Departament de Salut.
L'Associació de Representants Promotors i Managers de Catalunya, l'ARC, celebra l'anunci, tot i que alerten que perquè aquesta mesura sigui efectiva s'ha de permetre al públic dempeus als concerts. Així s'ha expressat el gerent d'ARC, Albert Mas.
És veritat que haurem d'estar atents a que sigui un 100% d'aforament real. Què vol dir això? Que, per exemple, els llocs que estan pensats per fer aforament a peu dret puguin ser a peu dret, perquè si és un 100% però amb gent asseguda, no és un 100% d'aforament real.
Un jutjat de Mataró demana que es tipifiqui la violència econòmica com a modalitat de violència de gènere.
La petició es deriva d'un judici per impagament de pensió alimentària dins d'un procediment de divorci.
Mataró Audiovisual, Beti Doñate.
La jutgessa ha condemnat aquest home a 11 mesos de presó per un delicte d'abandonament de família i a pagar més de 7.000 euros de multa per no haver passat la pensió als seus dos fills durant 5 anys. El divorci d'aquesta parella es va tramitar en el seu dia de mutu acord, però segons la magistrada no es va tenir en compte que la dona es trobava en un context de violència de gènere i amb dos menors a càrrec.
L'Ajuntament de Sant Joan d'Espí celebra aquesta hora el ple extraordinari que ha de designar a Belén García com a nova alcaldessa de la ciutat.
García substitueix Antonio Poveda després que renunciés a càrrec per poder assumir les tasques de senador pel grup socialista.
I en cultura... El Festival Temporada Alta dona el tret de sortida a la 30a edició amb més d'un centenar d'espectacles repartits en 19 escenaris de 6 poblacions.
El festival arrenca amb l'Oncle Bania, dirigit per Òscar Escorsonova. Enguany es comencen a recuperar les produccions europees i de l'àmbit internacional. N'ha parlat a la xarxa l'adjunt de direcció artística del Festival Temporada Alta, Narcís Puig.
Jo diria que a nivell europeu hem normalitzat bastant. De fet, vull dir, aquest cap de setmana ja és un exemple. Tenim Bells and Spells de la Victoria Chaplin. Tenim l'Antígona i Tiresias del Guy Cassis, que és un director belga molt reconegut i que està moltes vegades al festival. El que potser encara falta una mica és la producció iberoamericana.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tindrem en general una tarda assolellada amb intervals de núvols a trams del litoral, del prelitoral i punts de l'interior del quadrant nord-est. Serà cap al final del dia quan podran produir-se alguns xàfecs a primera línia de mar de la meitat sud del litoral. Seran més freqüents sobre el mar, però puntualment podrien tocar la costa. Així començarà amb la jornada també de dissabte. amb intervals de núvols, especialment al litoral i prelitoral central i sud, amb alguna gotellada ran de costa puntual, i durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, on podria descarregar algun xàfec local. Pel que fa a la temperatura, avui valors semblants són una miqueta més baixos. Per demà esperem que la mínima es mantingui sense grans canvis o pugi lleugerament, en canvi la màxima quedarà una miqueta més baixa. I pel que fa al vent, tramuntana d'aquests dies enrere anirà fluixant i s'imposarà un vent de component sud i és fluix i es mantindrà així durant tot el cap de setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar l'arrel amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 65 propostes artístiques, músiques del món, música folk, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 14 al 17 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tret de sortida, el primer pont amb gran part de les restriccions aixecades, entre elles també el primer cap de setmana amb l'oci nocturn reobert. El sector es mostra força optimista pel que fa a les previsions d'ocupació. Al Pirineu Lleidatà es mouen entre el 80 i el 70%, i és que el turisme rural espera penjar el cartell de complet. A interior, les previsions són un xic més baixes, rondant el 70%, i a la costa tot pendent de la previsió del temps que sembla que ha d'acompanyar. Sigui com sigui, l'atenció ara mateix és a les carreteres catalanes.
Sí. El Servei Català de Trànsit ha desplegat des de les 3 de la tarda un dispositiu especial que s'allargarà fins dimarts. S'espera que 500.000 de vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona. Es preveu que les hores més complicades siguin des d'aquesta tarda i fins demà a les 3 i dimarts 12 d'octubre entre el migdia i la mitjanit, quan s'estima que 275.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana. Les vies a on s'esperen més retencions són la P7, la 2, la C14, la C16 i la C-17, la C-32, Nord, la C-33 i les nacionals 260 i 145.
De fet, les primeres retencions ja s'han començat a notar des de les 4 de la tarda, amb situació complicada a les principals vies de sortida de Barcelona, però en tot cas anem a veure quina és la situació ara mateix a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs hi ha problemes, evidentment, en aquesta xarxa viària. Tampoc no és que sigui un caos absolut, però sí que hi ha algunes vies especialment que van especialment carregades. A veure, a prop de Barcelona tenim la Ronda Litoral, que és cert que continua força carregadeta en totes dues direccions. A més, hi ha hagut algunes incidències en la tarda. S'ha deixat tocadet aquesta Ronda Litoral, encara carregada, en tots dos sentits de la marxa. Sortint de Barcelona no hi ha massa problemes, la veritat. La cua ja la trobarem, per exemple, si agafem l'autovia 2 a la zona de Pallejà. Aquesta autovia sí que va carregada. A més, hi ha hagut un accident a la zona de Castellbisbal. Aquí hi ha cua de 10 quilòmetres, és cert, entre Pallejà i Castellbisbal. Estem parlant de l'autovia 2 en sentit Lleida. Una autovia que més endavant, des de Castellbisbal fins a Esparreguera, també puja carregada cap a Lleida. I abans d'arribar a Lleida, Sidamon, hi ha hagut un accident. També hi ha cua de 7 quilòmetres. Per tant, és cert que l'autovia 2 és una de les vies més carregades a aquesta hora. L'altra, segurament, l'autopista AP7 i el tram sud. Ara són trams d'aturades, ja no és una cua constant, són trams de retencions entre Castellbisbal, sobretot, i passatge Lida, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Aquest tram sud de l'AP7 encara va força carregat. Va una mica millor el tram nord, amb aturades més puntuals entre Mollet i Montmeló, sentit nord, sentit Girona, tot plegat a l'AP7. I és cert també que les dues vies que ens porten cap al Pirineu s'han carregat, per una banda, la C-16, ara amb aturades de 6-7 quilòmetres entre Berga i Cercs, i també aturades d'uns 3-4 quilòmetres a la C-17 a la zona de Ripoll. Per tant, el que dèiem, sobretot algunes vies especialment plenes a aquesta hora de la tarda. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. El Pirineu, ho dèiem ara, serà sens dubte una de les destinacions preferides. Pont festiu, els hotels i càmpings pirinencs preveuen una ocupació al voltant del 80%, que aquest cap de setmana arribarà al 90%, i la majoria de cases rurals ja tenen el cartell de complet. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
El president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, Miquel Àngel Sánchez, apunta que moltes reserves són d'última hora. Tot i això, Sánchez creu que es confirmaran aquestes xifres altes que permetran posar un excel·lent punt i final a la que ha estat una de les millors campanyes d'estiu pel Pirineu.
Ara, avui en dia, amb el tema, amb els temes d'internet i tot això, les coses van molt ràpid. I bueno, i quan quan et trobes que cosa de 15 dies tenim aquesta ocupació, doncs, hem d'estar contents, penso, en aquest sentit.
La gran majoria de visitants del Pirineu segueixen sent de Catalunya mateix. En aquest sentit, la Diputació de Lleida apunta que l'assignatura pendent segueix sent la recuperació del turisme estranger després de la pandèmia. D'altra banda, Trànsit preveu retencions aquests dies a les carreteres C14 i C16 i també a l'N145 per entrar i sortir d'Andorra.
I atenció, perquè segons els experts aquest serà un cap de setmana ideal per trobar bolets, en aquest cas a les zones baixes del Prepirineu. El descens de temperatures d'aquesta setmana, juntament amb les pluges de diumenge passat, n'afavoriran la floració en molts llocs. Amb un FM, Pere Gilard.
Si les temperatures es mantenen i ni les gelades ni el vent fan acte de presència, tot el mes d'octubre serà ideal per la floració. L'investigador i micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, parla de les espècies de fongs més comunes que podrem trobar en aquesta època de l'any.
Ara, en este momento, podemos encontrar la mayoría de las especies de lo que es el otoño de setas. Podemos encontrar rossinyols en menos cantidad, ceps, camagrocs, pinatells, rovellons, alguna llanega, incluso ya están saliendo Fedolix. Más o menos eso sería lo que hay en este momento.
L'expert demana no agafar del bosc ni exemplars petits ni aquells bolets que no coneguem per evitar intoxicacions. També posa l'accent en deixar l'entorn net i tal com l'hem trobat i assegura que ha de semblar que no hi hem passat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Primer cap de setmana de reobertura de l'oci nocturn i atenció perquè en poc més de dues setmanes també es permetrà el 100% de l'aforament a les activitats culturals. Així ho ha anunciat el Departament de Salut i la decisió ha estat més que ben rebuda pel sector. L'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, ARC, celebra l'anunci, tot i que alerten que perquè aquesta mesura sigui efectiva s'ha de permetre al públic dempeus als concerts. David Navarro.
La Generalitat va informar ahir a la tarda als representants culturals que en breu es recuperaria la totalitat de l'aforament, que ara es troba al 70%. Una mesura llargament reivindicada pel sector, que sempre ha mantingut que és segur assistir al teatre o als concerts. En tot cas, el gerent de l'ARC, Albert Mas, ha dit en declaracions a la xarxa que esperen a conèixer la lletra petita.
És veritat que haurem d'estar atents a que sigui un 100% d'aforament real. Què vol dir això? Que, per exemple, els llocs que estan pensats per fer aforament a peu dret puguin ser a peu dret, perquè si és un 100% però amb gent asseguda, no és un 100% d'aforament real.
Des de l'entitat s'assegura que estan disposats a fer tot allò que sigui necessari per aconseguir l'obertura total i garantir la seguretat del públic assistent.
I ho dèiem ara, aquesta mitjanit ha estat la primera de reobertura de l'oci nocturn i ho ha fet amb algunes cues pel passaport Covid. Segons dades de la Federació FECASAR, mai van obrir entre un 30 i un 40% dels locals d'oci nocturn a Catalunya. Les previsions per aquesta nit és que obrin ja un 70% dels establiments del sector.
Pel que fa al balanç d'aquesta passada nit, asseguren que destaquen els comportaments cívics i la responsabilitat de tothom. Tot i això, reconeixen que hi ha hagut problemes tècnics, com per exemple amb la verificació del codi QR. Escoltem Joaquim Boada, secretari general de la FECASAR.
Hem de lamentar alguns aspectes de problemes tècnics que hi ha hagut amb l'aplicació, gent que no portava baixada el seu certificat Covid, també alguns que no se'ls podia llegir amb la web que tenia habilitada la Generalitat, tota vegada que l'aplicació encara no està disponible. I, bueno, en qualsevol cas, s'ha de fer una valoració global a nivell positiu, perquè la gent va actuar sempre amb civisme.
D'altra banda, des de la Federació continuen demanant que la Generalitat autoritzi que els farmacèutics puguin introduir el resultat d'una prova feta al seu establiment per poder generar així el certificat Covid. Assegura seria més econòmic i àgil pels usuaris.
I pel que fa a les xifres de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 2.309 nous contagis i 77 morts per coronavirus en les darreres hores. A Catalunya, els malalts crítics baixen, malgrat que repunta lleugerament el nombre d'ingressats a planta. Hi ha 6 llits més ocupats, que eleven la xifra total a 405 malalts, dels quals 107 són greus, 4 menys que en la darrera actualització.
En paral·lel, el risc de rebrot es redueix fins a 6 punts, encara en la franja moderada, mentre baixa la velocitat de contagi 0,2 i se situa a 1. Per contra, s'han notificat 3 defuncions més que eleven la xifra global a 23.927 persones que han mort de coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.
Encara en l'àmbit sanitari, aquesta setmana es dedica a la donació de plasma amb l'objectiu d'aconseguir 1.000 donacions a Catalunya. Des de l'Hospital Clínic de Barcelona, un dels centres sanitaris adherits a la iniciativa. El servei de donació està convençut que s'aconseguirà. Anna Ruiz.
El doctor Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang, ha marcat els objectius de la setmana.
Si totes les setmanes aconseguíssim 1.000 donacions, Catalunya seria autosuficient pràcticament en plasma. Ara, fins ahir dijous, hem fet més de 400 donacions, per tant anem força bé, tenint en compte que hi ha la campanya extraordinària que farem a l'Ajuntament de Barcelona. Si no arribem a les 1.000, ens faltarà poquet.
No hi ha gran diferència entre donar sang o donar plasma en aquest últim cas, però es demana més temps al donant, uns 3 quarts d'hora aproximadament. Pere Sallarés dona plasma des de l'any 2006.
El 2006 va un familiar, li van fer un trasplantament de medul·la i ens van dir que a veure si algú podia donar plaquetes o plasma. I des de llavors que vinc cada vegada que em truqueu, que em truquen d'aquí del Banc de Sang.
En la donació de plasma s'utilitza una màquina especialitzada anomenada separador celular.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, defensa la taula de diàleg com a instrument que ha de permetre el referèndum i construir la república. En una visita a Tarragona, el líder republicà s'ha referit a la situació del català i ha admès que en els últims anys els polítics no hi han prestat l'atenció que requeria. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Junqueras ha apel·lat a la generositat de tothom per fer que la taula de diàleg doni resultats positius. En la visita feta aquest divendres a la ciutat de Tarragona, el president d'Esquerra ha sortit en defensa de la negociació entre governs per resoldre el conflicte català. Demana el compromís de tothom.
Demanem a tothom que deixi de posar traves i que deixi de posar pals a les rodes i que es posi a treballar en comú, que es posi a treballar ajudant, que demostrin una mica més de generositat en aquest compromís col·lectiu cap a la justícia i cap a la llibertat d'aquest país.
Sobre la situació del català, diu Junqueras que és evident que en els últims anys no ha tingut l'atenció que mereixia per part dels responsables polítics. Assegura que ara assumeixen la responsabilitat, conscients de la dificultat, però amb entusiasme.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Segona jornada de vaga de la plantilla del Banc Sabadell a tot l'Estat contra l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció. Els sindicats denuncien que les negociacions no avancen perquè l'entitat no incorpora el voluntariat per reduir el personal i amenacen amb més aturades per la setmana vinent. Montse Hidalgo.
Les posicions continuen molt allunyades, tot i que el període de negociació acaba just divendres vinent. La direcció del Banc Sabadell ha rebaixat un centenar d'acomiadaments, fins a uns 1.600, dels quals uns 400 a Catalunya. Des de Comissions Obreres, Xavier Vallverdú ha dit a la xarxa que no acceptaran acomiadaments, ha dit.
La direcció no ha mogut ni una sola coma de les seves pretensions, que no són altres que escollir, ha dit, a totes les persones que vol acomiadar. Això per Comissions Obreres és absolutament, absolutament inacceptable. La setmana que ve, si aquesta empresa continua amb aquest immobilisme, n'hi ha convocada una altra jornada de vaga.
Amb un seguiment una mica inferior al de la vaga de dimarts, avui sobre el 75%, les protestes s'han tornat a diferents punts de la geografia espanyola. A Barcelona, davant la seu corporativa de l'Avinguda Diagonal, amb el carrer de Balmes, amb afectacions a la circulació.
I en clau local, l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí celebra aquesta hora el ple extraordinari que ha de designar Belén García com a nova alcaldessa de la ciutat després de la renúncia al càrrec d'Antonio Poveda. Anem fins allà. ETV, Clara Fernández, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, la nova i primera alcaldessa de Sant Joan d'Espí és a partir d'avui Maria Belén García Criado, que agafa el relleu de qui ha estat al capdavant del consistori santjoanenc durant 15 anys, Antonio Poveda. El Teatre Mercè Rodoreda del municipi ha estat l'escenari d'aquest canvi en el poder després que el passat 30 de setembre renunciés a la seva acta. Maria Belén García Criado s'ha mostrat molt agraïda i emocionada. Al fins ara, Batlle Santjoanenc manté l'agidor a l'Ajuntament, la vicepresidència de Transport i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i seguirà al capdavant de la xarxa de ciutats per la bicicleta. Des d'aquest maig exerceix a més de senador designat pel Parlament a la Generalitat de Catalunya. Primer secretari del Socialista a la comarca s'ha mostrat orgullós i molt agraït d'haver liderat, assegura, la segona gran transformació de la ciutat en aquest mandat de més de 15 anys.
Doncs moltíssimes gràcies, Clara Fernández. I aquest vespre es produirà la primera gran mobilització social contra l'increment del preu de la llum. La convocatòria, promoguda per diferents partits polítics d'esquerres catalans, bascos i gallecs, insta la ciutadania a fer una apagada massiva i una cassolada de 10 a 2 quarts d'11 del vespre. A Castellterçol, l'Ajuntament s'ha sumat a la protesta aturant l'enllumenat públic i dels equipaments municipals, on a Codinenca Jordi Givert.
D'aquesta manera volen visibilitzar de manera simbòlica el suport municipal a la mobilització. Isaac Burgos és l'alcalde de Castellterçol.
Deixarem totes les instal·lacions municipals i l'enllumenat públic tancarem de 10 a 10.05. Sí, en 5 minuts entenem que la convocatòria sí que demana de 10 a 10 i mig a nivell particular, però com és normal no podem deixar mitja hora sense enllumenat públic, però sí que hem cregut important poder-ho fer, com a mínim, doncs, amb aquests simbòlics 5 minuts.
Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, conjuntament amb altres partits de l'Estat, com Bildu o Més Mallorca, han impulsat la campanya Desconnecta les elèctriques, en la qual animen a la ciutadania a pagar de 10 a 2 quarts d'11 de la nit de divendres tota l'electricitat de les llars.
I atenció a aquesta notícia, un jutjat de Mataró demana que es tipifiqui la violència econòmica com a modalitat de violència de gènere. La petició es deriva d'un judici per impagament de pensió alimentària dins d'un procediment de divorci. Mataró Audiovisual, Beti Doñate.
La petició l'ha fet arran d'un judici per impagament de la pensió dins d'un procediment de divorci on el condemnat ja tenia dues condemnes prèvies per violència de gènere. La jutgessa ha condemnat aquest home a 11 mesos de presó per un delicte d'abandonament de família i a pagar més de 7.000 euros de multa per no haver passat la pensió als seus dos fills durant 5 anys. El divorci d'aquesta parella es va tramitar en el seu dia de mutu acord, però segons la magistrada no es va tenir en compte que la dona es trobava en un context de violència de gènere i amb dos menors a càrrec. Per això considera aquest cas un exemple de violència econòmica i demana al govern espanyol que el tipifiqui com a delicte. La jutgessa també sol·licita que s'estableixin unes clàusules per reparar de manera integral el dany causat a les víctimes.
I l'Ajuntament de Barcelona ajorna la segona fase del porta a porta al barri de Sant Andreu per introduir-hi canvis radicals.
S'havia de posar en marxa el dia 18, però com a mínim no arrencarà fins al 2022. El mètode utilitzat fins ara de recollida de bosses al carrer en horaris concrets i en funció de la fracció ha generat una forta oposició veïnal per les molèsties que comporta i ara el consistori vol repensar el sistema. S'introduiran canvis en la recollida de la fracció orgànica a través de bústies i contenidors oberts 24 hores al dia.
En cultura, avui comença el Festival d'Arts Escèniques Temporada Alta. Enguany arriba la 30a edició. S'hi ha programat més d'un centenar d'espectacles repartits en 19 escenaris de 6 poblacions, una edició que s'allargarà fins al 13 de desembre.
Arrenca aquest vespre amb l'Oncle Vania, dirigit per Òscar Escorsonova, un festival que també continua apostant per produccions de casa nostra amb directors i companyies que veurem aquesta edició, com ara Xavier Albertí, Joel Joan, Sílvia Munt o Sergi Balbel. També enguany es comencen a recuperar, malgrat la pandèmia, produccions europees i de l'àmbit internacional. N'ha parlat a la xarxa l'adjunt de direcció artística del Festival Temporada Alta, Narcís Puig.
Jo diria que a nivell europeu hem normalitzat bastant. De fet, vull dir, aquest cap de setmana ja és un exemple. Tenim Bells and Spells de la Victoria Chaplin. Tenim l'Antígona i Tiresias del Quique Sies, que és un director belga molt reconegut i que està moltes vegades al festival. El que potser encara falta una mica és la producció iberoamericana, que és una altra de les senyes d'identitat del festival i que aquest any encara tenim alguna coseta, però encara potser no està al nivell que estàvem abans de la pandèmia.
Puig també ha fet una petició especial i ha demanat recuperar el 100% d'aforament als espectacles utilitzant la mascareta. Enguany hi ha produccions que tenen més d'un centenar de persones amb llista d'espera per poder veure alguns dels espectacles.
Notícies en xarxa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. L'Ali Granollers presenta hores d'ara en societat al Mundial Femení d'Handbol. La capital del Vallès Oriental ja comença a respirar la gran cita internacional que se celebrarà de l'1 al 19 de desembre amb Granollers com a epicentre. Cal destacar que la xarxa de comunicació local és un dels mitjans que aposta més fort per aquesta gran cita i destacada cita d'àmbit internacional. Anem a la plaça de la Porxada de Granollers. Ràdio Granollers, Marc Mossegui, bona tarda.
Bona tarda, Joan, des de la plaça de la Porxada de Granollers, on, com bé dius, s'està fent l'acte d'inauguració de la seu mundial d'handbol femení. A hores d'ara l'acte està a punt d'acabar, ha començat a les 7 del vespre, i aquest acte significa l'inici de les activitats de promoció que fa la capital vallesana per donar a conèixer aquest campionat del món. Els assistents que es troben aquí a la plaça de la Porxada estan podent gaudir dels actes a càrrec de les timbaleres dels Diables de Granollers, també del grup de dansa urbana McGirls de l'Escola Mizona i el grup de l'Escola Kilòmetre 13 Dance Studio. Aquí a l'acte es troben també algunes jugadores del CAC de Granollers, com d'altres equips de la ciutat, que estan donant suport a Granollers com a seu d'aquest Mundial. L'acte està previst que acabi amb l'encesa del compte enrere i l'actuació dels CICs de Granollers. Han acabat aquest acte a les 8 del vespre. L'alcalde Josep Mayoral i el president de la Federació Espanyola de Balonmano, Francisco Blázquez, atendran els mitjans de comunicació. Abans d'acabar, vull recordar també que aquest Mundial, que tindrà lloc al Palau d'Esports de Granollers entre els dies 8 i 9 de desembre, es podrà seguir en directe a través del web i l'APP de Xala.
Gràcies, Marc Mossegui. N'estarem molt pendents. Company de Ràdio Granollers present en aquesta presentació oficial a la plaça de la Porxada de Granollers. En futbol, en joc el partit entre el Cornellà i el Real Madrid-Castilla, setena jornada de la primera ref de la primera federació, a punt d'arribar el temps de descans, 0-0, no s'ha mogut el marcador, no hi ha hagut de moment gols en aquest partit al Baix Llobregat. En waterpolo destaquem que la segona ronda prèvia de la Champions masculina, el Club Natació Terrassa ha perdut avui contra el Noisy-le-Sec francès, 13-6, mentre que el Club Natació Barcelona es veu les cares en uns minuts, a 8:45 del vespre, a Split, davant l'Oradea romanès. I a la segona ronda de la prèvia de la Copa LEN, segona competició continental, el Club Natació Sabadell juga avui a Budapest contra l'Ortigia italià a 8:45 del vespre. I també destaquem que avui comença la primera divisió masculina de futbol sala a l'Indústria Santa Coloma. L'equip català entra en escena avui mateix, a les 9 de la nit, reben el Jaén, mentre el Barça juga demà contra el Palma.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
Benvinguts una setmana més al POU, aquest programa de ciència i divulgació on cada setmana busquem temes que puguin ser del vostre interès. Avui parlem de Senior Domo, una startup impulsada per la UOC i la cooperativa. És una plataforma web que garanteix atenció les 24 hores del dia a les persones grans. I és que 9 de cada 10 persones prefereixen envellir a casa a viure en una residència, segons últimes enquestes. Avui parlem amb Ángel Puertas, fundador i creador de Senior Domo i també màster en innovació i emprenedoria a la Universitat Oberta de Catalunya. Volia preguntar-te, Ángel, en primer lloc, com funciona Senior Domo? És una app que ens podem descarregar o encara està en desenvolupament?
Sí, bueno, Senior Domo va arribar al mercat farà ja més de 2 anys, que actualment s'està fent servir a tota Espanya, inclús a algun país de Latinoamèrica, i està basada en el que és una solució de teleassistència. La persona gran pues, té un rellotge de teleassistència avançada. Llavors nosaltres el que hem fet és vincular aquest rellotge amb tots els seus familiars o gent propera, no? De manera que si passa qualsevol cosa, reben avisos a l'aplicació o inclús el sistema els truca per telèfon.
Clar, quin senyal el registre, senyor Domo, de l'activitat diària d'una persona gran?
Pues principalment són tres grans blocs. O sigui, evidentment, el rellotge té un botó d'ajuda, és a dir, si tens una necessitat d'urgència, apretes el botó, llavors això el que genera és que tenim una centraleta automàtica que s'encarrega de buscar els familiars fins que algun dels familiars pot parlar amb el seu pare o la seva mare a través del rellotge. Vale? El rellotge té mans lliures. Però, d'altra banda, té tot el que és un sistema preventiu. És a dir, si, per exemple, el pols es dispara, la persona està inactiva, no s'ha mogut fa molta estona quan habitualment ho fa, ha tingut una caiguda o coses d'aquest estil, el sistema també, de forma proactiva, genera una alarma preventiva i avisa els familiars.
La xarxa de comunicació local.